Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'escola de Sant Roc d'Olot està perjudicada pel sistema d'inscripció d'educació. Des del curs passat, els alumnes que acaben la primària al centre tenen assignat l'Institut Bosch de la Coma i l'Institut Montsecopa. Amb què es troben? Doncs que ara, 17 estudiants es troben que per sorteig els hi tocarà anar a qualsevol dels dos centres. La MIPA de l'escola i l'Associació de Veïns han mostrat ja el seu malestar per aquesta situació i apunten cap al Departament d'Educació.
Bueno, és que no s'aguanta del lloc aquesta decisió i que és una situació que clama al cel. Vull dir, que estigui al costat de casa, que són dos minuts, i com jo, moltes d'altres, i que te facin anar a l'altra punta. Vull dir, és que no, ja t'ho dic, no hi ha per on t'agafaré.
Exigeixen solucions abans del 10 de juny, dia de les assignacions definitives. L'Ajuntament d'Olot assegura que s'han fet tots els tràmits per solucionar un problema que ja es preveia des del novembre del 2021. Avui obrim el nostre informatiu amb aquesta qüestió que preocupa aquests pares i que, de fet, s'allargarà durant els anys si no es troba una solució immediata per ara, cosa que sembla difícil d'aconseguir. Escolteu els 5 minuts més, divendres 3 de juny. Els Mossos detenen un home per descarregar, emmagatzemar i compartir pornografia infantil a Olot. El detingut tenia un xat en el qual compartia contingut amb imatges de menors fent sexe explícit, a banda de vendre vídeos sexuals de menors. La persona detinguda té antecedents penals i el jutge n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs. Sant Jaume de Llierca inaugura la primera ruta biomimètica de Catalunya. Es tracta d'un projecte que es basa en l'exercici físic a partir de la imitació d'elements naturals per donar noves solucions a reptes. Sant Jaume és pioner en aquest aspecte amb l'ajuda de l'Observatori del Benestar La Brutau. S'han instal·lat 15 punts amb un codi QR a la població amb què es poden descobrir diferents aspectes de l'entorn i també la seva història.
La biomimètica és l'estudi de l'estructura i la funció de sistemes biològics com a models pel disseny i l'enginyeria de materials i màquines. Si escoltes aquesta definició, potser no entens res, però deixaràs de fer-ho aviat, perquè Sant Jaume de Llierca estrena la primera ruta biomètrica de Catalunya.
Amb en Roger Isern analitzarem amb molta més profunditat aquesta qüestió el dia en què també anirem de festa major. I és que Sant Feliu de Pallerols celebra la seva festa gran. Des d'avui fins dilluns s'han organitzat activitats per tots els públics. Enguany s'ha fet una aposta per la música en directe amb Doctor Prats, l'orquestra Maribel i Pol Ferrés com a caps de cartell.
Respira l'ambient, hi ha molta la gent, està molt animada, moltes ganes de disfrutar de nou d'una festa. Després de dos anys d'aquest parèntesi tan important que hi ha hagut. I la gent té moltes ganes de festa, es nota. La veritat que sí, la gent s'ho mereix, perquè després del patiment ara toca disfrutar-ho. Hem fet un programa molt variat, molt intens, amb tres nits de ball molt completes, el divendres, el dissabte, el diumenge, amb diversos grups de diferents estils per a les nits de les edats, i la veritat, moltes ganes de començar la festa ja.
És l'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer. Per cert, a Olot, els barris s'omplen de cultura fins al 18 de juny. Cada dissabte hi haurà un acte cultural a quatre zones diferents de la ciutat. És una proposta sorgida dels pressupostos participatius i que va ser la tercera més votada a la zona centre i nord d'Olot. Demà serà el torn de la companyia Hermanas Picahueso, que actuarà a la pista del costat del Parc Miquel Martí Pol de Sant Cristòfol i Mas Bernat. Els dos pròxims dissabte, la plaça de Sant Francesc i el barri de l'Eixample acolliran diverses activitats. Escoltem precisament a una de les seves organitzadores.
Aquest cicle d'arts escèniques del Zona B va sortir dels pressupostos participatius de l'any passat. De fet, són nou barris que conjuntament s'han unit per poder fer quatre espectacles de qualitat, ja que no vèiem clar fer com nou espectacles junts, sinó que entre els barris s'han posat d'acord i han escollit aquests quatre espectacles.
Escoltàvem a la coordinadora del projecte de Zona B, és la Queta Capdevila. I avui en esports, un nom propi. El Sant Pere Màrtir organitza el primer memorial Arnau Serrat. El club ha decidit fer un torneig en memòria de l'exjugador del futbol base que va morir a causa d'una malaltia. Es celebrarà aquest dissabte al camp del Pic del Bac i comptarà amb la presència d'equips com ara la Unió Esportiva Olot, el Girona i un combinat mexicà. Els beneficis del torneig aniran destinats a la Casa dels Xuclis, una associació de nens amb càncer. El coordinador del Joventut Sant Pere Màrtir és en Frank Ruiz.
Això sorteix l'idea arran d'una pèrdua que van tenir just abans de la pandèmia, que ja volien realitzar el torneig, però bueno, temes de la pandèmia no ens han deixat poder fer, i aquest any, que estem una mica més lliures, doncs hem decidit realitzar aquest torneig, que és un torneig de futbol, i pensant, parlant amb gent del barri i tot, doncs l'hem ampliat una mica fent un torneig de futbol i una mica de festa del barri amb grups de música, vindran gegants, una mica de tot, per passar tot un dia de festa.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Gravoleda. Compti amb nosaltres, màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Gravoleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Avui, teòricament, s'han d'acabar les obres de remodelació al tram que dona la muntanya del carrer Zamenhof i que estan complicant i molt. De fet, ho han fet durant tota aquesta setmana la circulació a la ciutat d'Olot. Ja sabeu que els vehicles provenients de les preses poden utilitzar l'Avinguda Sant Jordi, però, en canvi, aquells que han d'entrar a la ciutat ho han de fer exclusivament per l'Avinguda Girona, inclosos vehicles de gran tonatge amb els problemes que això comporta. Més enllà d'això, com tenim el trànsit? Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Hola, bon dia. En aquest moment, el trànsit a la nostra ciutat és fluid. Trobaran tancat el carrer Sant Ferriol, carrer Ximenis i carrer Zamenhof. Hi ha reserva d'estacionament al carrer Bisbe de Vilanova, carrer Bisbe Guillemet, Avinguda Reis Catòlics i carrer Clavells. Recordar que continuen les obres al carrer del carrer Portbou i està tallat en sentit les preses. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I ara anem a la previsió meteorològica. Aquest matí, sorprenentment, ens hem llevat amb el cel cobert.
Sí, les temperatures són una mica més altes. Bé, de fet, rondem entre els 16 i els 18 graus en general a comarques gironines. Ens hem llevat amb 17 graus a Olot, a Castellfollit de la Roca, a Banyoles i a Vic, 16 a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau, a Ripoll i Anglès, 18 a Girona, 19 a Figueres, 12 a Das i 11 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Bé, tampoc canviarà el temps divendres ni el cap de setmana. Potser a les tardes, dissabte i diumenge, alguna tempesta al Pirineu, però bé, divendres no n'esperem. Almenys ja deixa de pujar la temperatura, podria baixar lleugerament, estem parlant de 2, 3, 4 graus de davallada, però aquesta tendència de calor tan forta doncs no la tindrem després d'haver passat aquest pic de calor de dimecres i dijous. A curt termini no preveiem grans canvis. La setmana que ve, en principi, seguiria la calor moderada i intensa i, de moment, sense gaire pluja o pràcticament cap.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972 03 91 52. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Entrem en matèria. Tal com us dèiem, l'escola de Sant Roc d'Olot està perjudicada pel sistema d'inscripció d'educació. Des del curs passat, els alumnes que acaben la primària al centre tenen assignats l'Institut Bosch de la Coma i l'Institut Montsecopa.
Ara 17 alumnes es troben que per sorteig els hi tocarà anar a qualsevol dels dos centres. La MIPA i l'Associació de Veïns mostren el seu malestar per aquesta situació i apunten cap al Departament d'Educació. Exigeixen solucions abans del 10 de juny, dia de les assignacions definitives. L'Ajuntament d'Olot assegura que s'han fet tots els tràmits per solucionar un problema que ja es preveia des del novembre del 2021.
Ens ho explica en detall en Roger Isern.
L'escola de Sant Roc necessita una solució urgent davant el problema de les adscripcions. Des del curs passat, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya va decidir que els alumnes que acabessin la primària tinguessin plaça a l'Institut Bosch de la Coma i l'Institut Montsecopa, un fet que no passava abans, ja que els alumnes de l'escola del barri Olotí tenien sempre plaça assegurada en un únic centre i el més pròxim de la zona, com és el Bosch de la Coma. Aquest curs 21-22, gairebé una vintena d'alumnes veuen com ara, a l'acabar l'etapa de primària, han de marxar de l'institut. Però a quin ho faran? Ho sabran per sorteig aquest 10 de juny si les coses no canvien. Una de les afectades és la Teresa Civico, mare d'una de les alumnes que pot ser perjudicada pel canvi.
Bueno, és que no s'aguanta del lloc aquesta decisió i que és una situació que clama al cel. Vull dir, que estigui al costat de casa, que t'estigui, que són dos minuts i com jo, moltes d'altres, i que te facin anar a l'altra punta. Vull dir, és que no, ja t'ho dic, no hi ha per on t'agafaré.
Des del centre, l'AMPA i l'Associació de Veïns han mantingut converses amb l'Ajuntament d'Olot, que els ha traslladat el seu suport. També han aconseguit parlar amb Educació, però la resposta sempre ha estat que ja s'estudiaria amb temps per buscar una possible solució. A 3 de juny, i a falta de 7 dies per saber l'assignació definitiva, el futur dels alumnes de 6è de primària de l'Escola de Sant Roc és incert. Una de les membres de l'Associació de Veïns de Sant Roc és Jasmina Cívico.
A més, nosaltres també ens hem posat, o sigui, hem fet queixes formals. Hem fet dues cartes, tant de l'Associació de Veïns com des de l'AMPA de l'escola, al senyor Adam Mañé, que és el director dels Serveis Territorials d'Educació d'aquí de Girona, explicant la situació i exigint una solució. També les famílies afectades s'han posat en contacte amb l'inspecció per poder explicar la situació i em consta que els ha costat diversos dies poder aconseguir aquesta comunicació, però després de molt insistir han pogut parlar amb l'inspectora i bueno, s'està a l'espera tothom de veure del que pot passar.
Des de l'Ajuntament d'Olot s'ha instat al departament a trobar una solució que es preveia des del novembre passat. L'alcalde de la ciutat, Pep Berga, creu que Educació no ha planificat bé aquesta decisió.
De cara al futur això s'hauria de resoldre. Com a mínim, els alumnes que provenen d'aquestes quatre escoles haurien de tenir igualtat de condicions a l'hora d'accedir a una plaça i probablement una família de Sant Roc entendria perfectament que, mira, que potser no hi ha cabut, encara que aquell centre el tingui més proximitat a casa, si ha jugat amb igualtat de condicions amb la resta de famílies. Això tots ho entenem, tots entenem que les coses tenen un límit i d'això, però en aquest cas jo crec que el departament doncs no ho ha planificat adequadament.
L'Institut Bosch de la Coma és el centre adscrit per a aquells alumnes que acaben la primària en centres educatius com l'Escola Bertallat, la Bòbila i Sant Roc. Després de la nova mesura, els alumnes perjudicats són els de l'Escola Olotina, que veu com els seus alumnes s'han de separar després de tota una vida compartint aula.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. Han saltat les dades d'atur. El nombre d'aturats a les comarques gironines torna a baixar aquest maig en 1.756 persones, un 5,15% menys que el mes passat, segons l'estadística que publica el Ministeri.
Aquesta davallada es deu sobretot a l'inici de la temporada turística, ja que la majoria de persones que estaven aturades i ara han trobat feina provenen del sector serveis. Si comparem la situació de la demarcació amb ara fa un any, la situació també millora, ja que hi ha un 30,52% menys d'aturats que el maig del 2021. Pel que fa el nombre de contractes indefinits. En l'últim mes s'han registrat 14.500 documents, això és un 4% menys que el mes passat. El que sí que creix és el nombre de temporals, que augmenta un 11%, això són 1.050 contractes més.
I continua la polèmica a l'hostaleria per la falta de professionals. L'hostaleria i el turisme auguren un estiu delicat per l'actual crisi de personal que pateixen, provocada sobretot per la precarietat en les feines més bàsiques. Davant d'això, les escoles de turisme fan una crida a la formació i a una major professionalització dels negocis com a única via per resoldre mals endèmics d'un sector que, segons els experts, ja arrossegava amenaces i que la pandèmia ha accelerat. El director de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona és Jordi García.
Ara mateix nosaltres tenim molt intrusisme, dient al sector, tothom, diem-ne, s'atreveix a obrir un bar, o tothom s'atreveix, diem-ne, a agafar, venir i poder doncs, passar plats d'un lloc a l'altre. Clar, això a nosaltres ens fa un flac favor, vull dir, això que les productivitats baixen, els salaris baixen, aquest reconeixement hi és, aquesta roda, el que tenim de fer nosaltres és canviar-la. També passa per un altre costat. Una altra solució també seria que siguéssim capaços nosaltres com a clients ser alguna cosa més empàtics i veure que possiblement una taula a les 10:30 de la nit o a les 11 és una barbaritat.
García considera que cal un replantejament important al sector i acabar amb la precarietat laboral que pateix.
Retenir el talent i atraure talent aquí. I nosaltres això també passa, diem-ne, per poder agafar i dir anem a fer aquest reconeixement, anem a seure, anem a donar estabilitat. El que no pot ser són horaris, diem-ne, contractes temporals per 2 mesos a l'estiu. Qui vol això? Clar, aquí també ho tenim d'entendre, això, eh? Vull dir que si tu vas i et donen alguna més d'estabilitat en altres sectors, segurament canviaràs. Clar, també tenim tot el tema dels ERTOs, que també se'ns ha acumulat, molts van sortir, amb horaris diferents, tal, ens és difícil tornar-los a traure, a retenir-los, clar, tot això ens ha anat acumulant. Què ha passat? Que ho hem acumulat tot aquest estiu.
García ha afegit que durant molt de temps s'ha descuidat la qualitat del treballador i que cal que la gent entengui que un cambrer no és un simple portador de plats, sinó que al darrere hi ha una formació i aprenentatge com qualsevol altra activitat professional. A la crònica de successos, els Mossos han detingut un home per descarregar, emmagatzemar i compartir pornografia infantil a Olot.
El detingut tenia un xat en el qual compartia contingut amb imatges de menors realitzant sexe explícit a banda de vendre vídeos sexuals de menors. La persona detinguda té antecedents penals i el jutge n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.
Un home de 44 anys i veí d'Olot ha estat detingut aquest dimecres com a presumpte autor d'un delicte de tinença i difusió de pornografia a menors. Els fets es remunten al dia 21 de maig, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís de que un home consumia i traficava pornografia infantil en un domicili de la ciutat. La investigació ha determinat que l'acusat participava en un xat on s'intercanviaven fotografies o vídeos de caràcter sexual protagonitzats per menors d'edat. Després de dies de recollida de material per part del cos de Mossos, aquest dimecres ha estat detingut. En el moment de la detenció, l'home es trobava al seu vehicle on van intervenir-li un telèfon mòbil, dues targetes de memòria i una targeta de prepagament de telefonia. El mateix dimecres, al migdia, els Mossos d'Esquadra han fet una entrada al seu domicili on se li van decomissar un ordinador, targeta de memòria USB i un llapis de memòria tipus pendrive i una tauleta. El detingut, que té antecedents, ha passat aquest dijous a disposició judicial i el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs.
I avui també hem sabut que els delictes sexuals han pujat gairebé un 16% a les comarques gironines durant el primer trimestre del 2022.
Segons l'estadística que publica el Ministeri, entre gener i març se n'han registrat 80 i d'aquests 19 van acabar en violació. Són gairebé el doble que el mateix període de l'any passat. El balanç de criminalitat que recull dades de tots els cossos policials reflexa com el relaxament de les restriccions a incrementar la delinqüència. La demarcació tanca el trimestre superant els 10.000 delictes, cosa que representa un augment de fins al 26% en comparació amb el mateix període del 2021. Destaquen els robatoris en habitatges, amb 664 casos, i l'augment d'un 47% dels furts.
Marxem ara cap a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè un home ha mort en precipitar-se de la via Ferrada. Els bombers han rebut un avís a primera hora del matí d'aquest dijous, quan una persona s'havia precipitat a la zona de la Cala del Molí. L'excursionista, que anava acompanyat, ha caigut d'una alçada d'uns 15 metres en un punt d'accés de la via i es trobava sota el pont tibetà, a l'aigua, a prop de la zona de les roques. Els excursionistes no havien començat encara a fer l'itinerari i no anaven lligats. De fet, s'estaven fent fotografies quan a la víctima li ha caigut el casc i en un acte reflex per intentar agafar-lo ha relliscat i ha caigut. Vaja, un cas de molt mala sort. I estem a les portes d'un cap de setmana llarg. Llarg i el Servei Català de Trànsit posen en marxa un pla de xoc per reduir la sinistralitat, especialment a l'AP7, la via que concentra més mortalitat aquest 2022.
I és que des que va començar l'any ja han perdut la vida 13 persones. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha anunciat més radars estàtics i dinàmics, un reforç de la inspecció des de l'helicòpter i més controls específics a vehicles, com el de transport de mercaderies i de viatgers. També demana a l'Estat que redueixi el límit de velocitat a l'AP7 a 110 km/h.
Una de les mesures, li he explicat, aquestes que doncs, adoptarem nosaltres, que també adrecem a l'Estat, és la necessitat, vist l'increment aquest del 40% de mobilitat a l'AP7, a la sinistralitat que s'ha produït, que hi hagi una reducció del límit de velocitat a l'AP7. I perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi, juntament amb totes les que hem plantejat, a reduir la sinistralitat.
L'inici de les mesures coincideix amb el pont de la segona Pasqua, quan uns 480.000 vehicles es calcula que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 3 d'aquest divendres i les 3 de dissabte. El conseller fa una crida a la prudència i al compliment de totes les normes. 5 minuts més!
Obrim ara el capítol dedicat al medi ambient perquè Sant Jaume de Llierca inaugura la primera ruta biomimètica de Catalunya. Es tracta d'un projecte que es basa en l'exercici físic a partir de la imitació d'elements naturals per donar noves solucions als reptes. Sant Jaume és pioner en aquest aspecte amb l'ajuda de l'Observatori del Benestar La Brutau. S'han instal·lat 15 punts amb un codi QR a la població amb què es poden descobrir diferents aspectes de l'entorn i també la seva història. La ruta ja es pot visitar i des del consistori ja treballen en l'organització de visites guiades.
La biomimètica és l'estudi de l'estructura i la funció de sistemes biològics com a models pel disseny i l'enginyeria de materials i màquines. Si escoltes aquesta definició potser no entens res, però deixaràs de fer-ho aviat, perquè Sant Jaume de Llierca estrena la primera ruta biomètica de Catalunya. Consta d'un recorregut amb 15 punts amb un codi QR que es poden escanejar i conèixer els secrets de l'entorn natural i la seva història. El seu principal objectiu és l'estudi dels processos i models naturals amb el propòsit d'adaptar-los a donar resposta a les necessitats humanes. Una innovació al municipi i un projecte de futur de l'Observatori La Brutau. L'alcalde de Sant Jaume de Llierca és Jordi Cargol.
Fa ja temps que estem treballant amb la memòria de concepte de la fàbrica Brutau. Uns dels punts, que n'hi ha entre 15 i 17 punts, uns dels punts que lligat també a l'espai del Jardí Botànic de la Brutau, ens va donar com a peu doncs, poder ensenyar i poder crear aquesta ruta biomimètica. Així doncs, ja és un lligam també amb aquest projecte, amb aquesta memòria, del que ha de ser en un futur el tema de l'Observatori del Benestar i la Salut. I per això, una ruta a peu, caminar, que descobreixes, primer fas salut, evidentment, perquè estàs caminant, doncs, però descobreixes també doncs, la natura lligada amb la tecnologia, que és el concepte biomimètic.
Amb l'objectiu d'avançar cap a una renaturalització de consciència, el projecte biomimètic impulsat per l'àrea circular La Brutau està vinculat amb els valors i visió del projecte de l'Observatori del Benestar La Brutau, que actualment es troba en fase de definició d'usos i que té com a eix central poder gaudir del territori des de la contemplació del paisatge natural. El responsable de l'àrea circular La Brutau és Daniel Fuentes.
Si marquem el projecte d'aquesta ruta de biomimètica, l'hem de marcar en un context internacional. En aquest moment existeix una xarxa de científics, una xarxa d'enginyers, d'arquitectes, que a nivell mundial desenvolupen tecnologies, desenvolupen serveis, maneres d'organitzar les empreses, des de com la natura ho practica des de fa més de 3.200 milions d'anys. Llavors, sota aquests principis, processos, estructures que la natura va desenvolupant, és quan neix el sí i la implantació d'aquesta ruta.
La primera ruta biomimètica a peu de Sant Jaume de Llierca s'integrarà a l'oferta d'itineraris del municipi, seguint la senyalització d'itinerària. Aquest encaix serà possible gràcies a la col·laboració de l'àrea circular La Brutau i de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca amb Turisme Garrotxa. Precisament la seva presidenta, Gemma Canalies, destaca el pas endavant que fa el municipi amb aquesta ruta.
Sant Jaume de Llierca, pensem, ha fet un pas molt important i estem molt satisfets d'aquesta col·laboració i del treball que estem estem fent conjuntament, que tot just comença. En aquest cas sempre ja donem l'enhorabona per aquesta iniciativa i sens dubte que n'estem al costat i continuarem treballant conjuntament.
Actualment la ruta biomimètica ja es pot visitar. A les portes de la nova temporada turística d'estiu, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca treballa per programar diverses visites guiades dirigides al gran públic i al professional. Paral·lelament, a mig termini, està programat el desenvolupament d'una iniciativa de format educatiu per introduir la biomimètica a les escoles.
No deixem el medi ambient perquè l'enginyeria basca SciTech projecta un tercer parc eòlic marí amb 5 aerogeneradors i una potència de 50 megawatts al Golf de Roses. La intenció és que el projecte, batejat amb el nom de Medfloat Pilot Park, entri en funcionament d'aquí a 3 anys.
Els aerogeneradors es situarien a una distància de 15 quilòmetres del Cap de Creus i, segons subratlla l'enginyeria, produirien l'energia equivalent al consum anual de 50.000 llars. SciTech ja ha presentat el document inicial del projecte davant del Ministeri. L'enginyeria basca subratlla que el seu és un projecte pilot que farà servir una tecnologia pròpia i del qual ja se n'està fent una primera prova al port de Bilbao.
I, per cert, davant d'aquesta notícia, la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí ja considera que s'ha entrat en un procés demencial, diuen, a l'hora de presentar projectes d'energies renovables sense que hi hagi una planificació sobre aquesta implantació al territori.
A través d'un comunicat, la plataforma recorda que ja hi ha dues propostes més de projectes per instal·lar un parc eòlic marí a banda de la primera que s'havia presentat fa mesos. Malgrat tot, la plataforma recorda que totes aquestes iniciatives són il·legals fins que el govern espanyol no aprovi la modificació del Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim. I des de Stop Macroparc ja s'han presentat al·legacions en contra d'aquest nou pla.
I la Generalitat es fixa que l'abocador de Vaca Morta s'hagi buidat del tot el 2041 i destinarà 188 milions d'euros a treure tots els residus que s'acumulen al paratge.
En total, fins a 3 milions i mig de tones. Acció Climàtica i l'Agència de Residus de Catalunya han presentat al territori el pla de buidatge de l'abocador, sobre el qual pesen nombroses sentències i que porta quasi 8 anys clausurat. A l'hora de treure els residus es prioritzarà la mineria d'abocador, és a dir, la reutilització i el reciclatge. Ja d'entrada, a finals d'aquest any se'n començaran a extreure 20.000 tones en una fase prèvia al buidatge efectiu. La secretària d'Acció Climàtica, Ana Bernades, adverteix que exigiran responsabilitats als qui van cometre aquesta barbaritat.
I el que continuem és amb la voluntat de demanar responsabilitats a qui no va fer bé la feina en el seu moment, perquè evidentment amb els diners públics no s'hi juga i nosaltres en som absolutament responsables d'aquests diners i per tant doncs, s'han de buscar les responsabilitats que calen, s'ha d'anar a buscar de qui va ser la responsabilitat doncs, de, en aquest cas, transgredir la legislació que emparava doncs, el jutge per prendre aquesta decisió i per tant doncs, la nostra voluntat és de seguir amb els dos flancs, amb el flanc de buidar Vaca Morta i amb el flanc de demanar responsabilitats a aquells que avui ens han portat fins aquí.
I encara un apunt més, l'Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, l'Alt Empordà, ha instal·lat una tanca per limitar l'accés al pantà de Darnius, Boadella, després de detectar-hi activitats prohibides.
Segons informen en un comunicat, el paratge al voltant de la cua del pantà, dins el seu terme municipal, hi han detectat caravanes, tendes i furgonetes acampades, focs a terra i altres activitats que no hi estan permeses perquè és una zona inundable i és un municipi amb un alt risc d'incendi. A més, l'Ajuntament remarca que l'accés a l'esplanada és a través d'un pas estret i de difícil maniobra.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les primeres notícies del dia. Ens n'anem ara cap a Aiguafreda, on ja sabeu que els veïns han decidit canviar de comarca. Doncs bé, el president del Consell Comarcal d'Osona, la comarca beneficiada, Joan Carles Rodríguez, veu amb bons ulls que el municipi passi a formar part de la seva zona. El president ha explicat que han rebut amb sorpresa l'ampli suport a Osona en la consulta de diumenge, malgrat que són conscients dels llaços que ja existien entre Aiguafreda i la comarca.
Hem quedat sorpresos, però per altra banda també sabem que hi ha llaços amb el municipi. El municipi amb els municipis d'Osona Sud comparteixen diferents serveis, sobretot en tema escolar. El Consell Comarcal presta precisament el servei de transport escolar. També hi ha una vinculació d'Aiguafreda amb Osona Sud, amb l'abastament d'aigua, i és que Aigües d'Osona dona servei d'abastament d'aigua en alta a Aiguafreda. I bé, entenem doncs, que totes aquestes qüestions també suposo que la ciutadania les ha valorat a l'hora de demanar que Aiguafreda formi part d'Osona.
Des del Consell assenyalen que les dues condicions s'han complert, una participació de més del 33% i que la diferència entre una opció i l'altra fos de pes. Ens recordem que la participació ha estat del 45%, on el 35,4% han votat quedar-se al Vallès i el 60,6% restant passar a la comarca d'Osona. En uns instants anem a la cultura.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Els barris d'Olot s'omplen de cultura fins al 18 de juny. Cada dissabte hi haurà un acte cultural a quatre zones diferents de la ciutat.
És una proposta sorgida dels pressupostos participatius i que va ser la tercera més votada a la zona centre i nord d'Olot. Demà serà el torn de la companyia Hermanas Picahueso, que actuarà a la pista del costat del parc Miquel Martí i Pol de Sant Cristòfol i Mas Bernat. Els dos propers dissabtes, la plaça de Sant Francesc i el barri de l'Eixample acolliran diferents activitats.
Una iniciativa sorgida dels pressupostos participatius està portant la cultura als barris d'Olot. Va ser la tercera més votada ja fa una setmana del seu inici. Porta el nom de Zona B i el seu objectiu és fer realitat una de les demandes dels diferents veïns dels barris de la ciutat que reclamaven activitats culturals als carrers de la seva zona. Dissabte passat es va celebrar el primer acte al barri de l'Hostal del Sol, on el mag Sergi Armentano va actuar. La coordinadora del projecte de Zona B és Queta Capdevila.
Aquest cicle d'arts escèniques del Zona B va sortir dels pressupostos participatius de l'any passat. De fet, són nou barris que conjuntament s'han unit per poder fer quatre espectacles de qualitat, ja que no vèiem clar fer com nou espectacles junts, sinó que entre els barris s'han posat d'acord i han escollit aquests quatre espectacles.
Aquest dissabte el barri que acollirà un acte cultural serà el de Sant Cristòfol i Mas Bernat. La companyia Hermanas Picahueso representarà el seu espectacle Pacte Idiota a les 10 de la nit al costat del parc Miquel Martí Pol. Un espectacle adreçat a majors de 14 anys que vol transmetre a les noves generacions que no es deixin portar per les modes.
Que ens parla una mica de... fa com un joc amb els venedors ambulants d'abans que es presentaven a les places i ens venien tot tipus de productes. Doncs ells arriben a la plaça i és la comunitat idiota que ens presenta la seva història, els seus símbols, bueno, i ens intenta com engatussar, no?, i veure aviam en què caiem. És una mica una crítica i una reflexió a la societat actual.
El dissabte dia 11 serà el torn de la plaça de Sant Francesc amb l'espectacle de pallassos Bye Bye Confetti i el dia 18 al barri de l'Eixample serà el punt d'inici de l'espectacle Rats de la companyia Campi Qui Pugui.
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
I Sant Feliu de Pallerols celebra la Festa Major. Des d'avui fins dilluns s'han organitzat activitats per tots els públics. Enguany s'ha fet una aposta per la música en directe amb Doctor Prats, l'Orquestra Maribel i Pol Ferrés com a caps de cartell. També hi haurà àpats populars a Cercavila de Gegants i el repic de festa amb una campana de l'any 1626. Les entrades per les nits de ball encara es poden aconseguir a través del web de l'Ajuntament de Sant Feliu.
Un munt d'activitats esperen aquests dies omplir de gent als carrers de Sant Feliu de Pallerols. A partir d'avui fins dilluns, el poble ha organitzat actes teatrals, cercavila, concerts i audició de sardanes, entre d'altres, per celebrar la Festa Major. Avui a les 8 del vespre s'iniciarà la festa amb el pregó a càrrec de la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà. Un tret de sortida, 4 dies de festa en condicions prepandèmiques, fet que fa especial aquesta Festa Major per sobre la resta. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, diu que han preparat un cartell per a tots els públics.
Respira l'ambient, hi ha molta la gent, està molt animada, moltes ganes de disfrutar de nou d'una festa, després de 2 anys d'aquest parèntesi tan important que hi ha hagut, i la gent té moltes ganes de festa, es nota. La veritat que sí, la gent s'ho mereix, perquè després del patiment, ara toca disfrutar-ho. Hem fet un programa molt variat, molt intens, amb 3 nits de ball molt completes, el divendres, el dissabte, el diumenge, amb diversos grups de diferents estils, per les nits de les edats, i la veritat, moltes ganes de començar la festa ja.
Pel que fa als concerts, Doctor Prats serà el grup estrella que actuarà diumenge a la nit. El mateix dia ho farà el garrotxí Pol Ferrés. El dia abans també actuaran noms destacats com Miquel del Roig i l'orquestra Maribel. Si deixem la música a una banda, però no deixem el so, l'acte que crida més l'atenció és el repic de campanes del dissabte al migdia. Es tocarà una campana de l'any 1626. Colomer explica en què consisteix.
I ara el que és fins a aquests últims anys on sonaven, diguem, sons, diguem, gravats per micròfon i no sonaven tocs reals de campana. I ara hem decidit que valia la pena fer els arranjaments, els arreglos pertinents doncs, perquè aquesta campana soni doncs, realment com ha de sonar.
Sant Feliu de Pallerols ja es prepara pel retorn a la normalitat de la mà d'una festa major per a tots els públics. Dilluns a les 10 de la nit es tancarà amb un espectacle de focs artificials.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Esports, el Sant Pere Màrtir organitza el primer memorial Arnau Serrat. El club ha decidit fer un torneig en memòria de l'exjugador del futbol base que va morir a causa d'una malaltia.
Se celebrarà aquest dissabte al camp del Pic del Bac i comptarà amb la presència d'equips com la Unió Esportiva Olot, el Girona i un combinat mexicà. Els beneficis del torneig aniran destinats a la Casa dels Xuclis, una associació de nens amb càncer.
Solidaritat i futbol seran protagonistes aquest dissabte al camp del Pic del Bac. El Joventut Sant Pere Màrtir organitza el primer memorial Arnau Serrat en memòria del jugador del futbol base que va morir el setembre del 2019 després de lluitar contra el càncer. Enguany és la primera edició que vol tenir una continuïtat i que comptarà amb equips de categoria la B de la talla del Girona o la Unió Esportiva Olot. També un combinat mexicà participarà al torneig aprofitant la seva estada a Calella. El coordinador del Joventut Sant Pere Martí és Frank Ruiz.
Això sorteix l'idea arran d'una pèrdua que van tenir just abans de la pandèmia, que ja volien realitzar el torneig, però bueno, temes de la pandèmia no ens han deixat poder fer, i aquest any, que estem una mica més lliures, doncs hem decidit realitzar aquest torneig, que és un torneig de futbol, i pensant, parlant amb gent del barri i tot, doncs l'hem ampliat una mica fent un torneig de futbol i una mica de festa del barri amb grups de música, vindran gegants, una mica de tot, per passar tot un dia de festa.
El de dissabte no serà una simple trobada de diferents equips per jugar, sinó que al darrere hi ha una vessant solidària. Es faran sorteig i els beneficis aniran destinats a una associació de nens i nenes amb càncer, la Casa dels Xuclis, un lligam amb la vida de l'Arnau Serrat i que, per petició explícita de la família, el club ha decidit que els diners siguin per l'associació. Ruiz explica qui i com era l'Arnau.
Un jugador que havia portat tota la vida a casa, era capità, era un nano... Bueno, amb molta vitalitat i molta energia fins l'últim dia. Fins l'últim dia, el darrer mes encara va venir algun dia a entreno. És un nano molt important i que seguirà sent molt important pel club. I l'idea d'aquest torneig i aquesta festa no és només fer un any, és a dir, és fer una cosa continuada, que acabem fent una festa cada any i que vagi en benefici de la Casa dels Xuclis.
Una diada dedicada a la figura de l'Arnau i a la seva passió, al futbol. Demà dissabte el Sant Pere Martí celebrarà la primera edició d'un torneig que només ha fet que començar.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.